Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Barcelona i bona part de Catalunya travessen la sequera més llarga i més dura que han viscut en més d'un segle. En aquest episodi volem escatir què hem fet malament fins ara, si hem reaccionat prou àgilment i, sobretot, què podem fer per prevenir futures sequeres. En parlem amb el professor Xavier Sánchez Vila, catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en aqüífers, que diu que hem de pensar bé quin país volem i planificar molt millor. Xavier Sánchez Vila, tot seguit, a Santa Eulàlia. Professor Xavier Sánchez Vila, benvingut a Santa Eulàlia.
Hola, bona tarda.
Escolti, avui volem parlar de la sequera, i és una cosa urbana perquè tota l'àrea de Barcelona està en fase d'emergència, però és una cosa que ens connecta també amb la resta del país per la pròpia lògica de la distribució. Per tant, anirem fent salts urbans particularment, però també generals arreu del país. Som en la pitjor sequera des que se'n té registre. Portem ja prop de 3 anys de sequera i no hi ha perspectiva que la cosa hagi de millorar. Primera pregunta bàsica. És una cosa conjuntural, és una cosa provisional o és un problema que ja no ens traurem de sobre en molt de temps, la sequera que tenim actualment?
No ens el traurem de sobre i, de fet, mai ens l'hem tret. O sigui, hi ha hagut sequeres periòdiques. La darrera, la que la gent recorda, és la del 2007-2008, però, evidentment, podem anar més cap enrere i ja en funció de l'edat. Llavors teníem la gran sequera també que va haver-hi l'any 95-96, i ja si anem tirant cap enrere en tenim una l'any 80, i als anys 70 va haver-hi dos, i per tant és recurrent. La diferència fonamental amb aquesta, primer, és que s'està allargant molt. És a dir, sempre hem tingut sequeres, i de fet històricament es calcula que aproximadament cada 13-14 anys en tenim una, en promig, sempre en promig, i ara aquesta ha vingut als 14 anys, clavats, això sí que ha estat sort o mala sort, però el punt important és que s'està allargant molt. S'està parlant ara de 40 mesos, o sigui, 3 anys llargs.
I aquella va durar, l'última
no, va durar un any i mig, que és, i l'anterior em sembla que també d'aquest ordre.
Llavors, és realment molt desproporcionat respecte de l'any.
Sí, és més del doble. En quantitat d'aigua és igual, simplement que al allargar-se tant de temps no hem pogut recuperar. O sigui, segueix baixant, i en els altres casos el que va passar és que al cap d'un any i mig va ploure i per tant es va arreglar naturalment el sistema. Naturalment vull dir que la natura va arreglar el problema.
Respecte d'aquella última sequera del 2007, que ara comparat amb aquesta potser se'ns va fer curta, però en aquell moment va tenir molt d'impacte i se'n va parlar molt. Recordo el conseller Baltasar anant a la Moraneta a demanar que plogués, que és el que tothom recorda. Sí. Respecte d'aquell moment, tota la preparació que hi hauria d'haver hagut ja ha estat? O sigui, hem fet tot el que hauríem d'haver fet?
La preparació, sí. La paraula correcta és preparació. Però de seguida va venir una crisi econòmica. És a dir, es van fer algunes infraestructures abans de la crisi, que més o menys va ser cap al 2010. Mm-hmm. Clar, això va ser 2007. Es van planificar una sèrie d'obres. Es van fer algunes, clar, les que es va poder fer fins aquell moment, però el que va passar és que després va venir la crisi i durant molt de temps no es va fer cap infraestructura. I pràcticament hem hagut d'esperar, és igual, 10 anys més per poder-les fer.
Es va reaccionar políticament per això aviat? O sigui, es van fer alguna cosa bé en aquell moment?
Sí, dius ara, no? A d'aquests moments, ara.
No, em referia a l'anterior, però podem parlar de la d'aquests moments.
Les, o sigui, les dues, sí.
La reacció institucional en els casos de la sequera ha estat àgil?
Sí, es va fer la reacció, però clar, una cosa és com reacciona institucionalment, per exemple, l'Agència Catalana de l'Aigua, i l'altra és després els diners. I llavors l'Agència Catalana de l'Aigua va entrar en una crisi molt profunda, mil no sé quants milions d'euros.
Això que deia ara, els ajustaments pressupostaris, les retallades.
Aquí va estar. I llavors no es va fer, no per manca de tècnica, no per manca de coneixement, no per manca de que siguin mals professionals, ni molt menys, de fet són molt bons, sinó pel fet que no es van fer aquestes infraestructures en el moment en què tenim una crisi econòmica gran. I llavors s'ha reaccionat tard, però tard per aquest motiu, i llavors justament s'ha reaccionat quan pràcticament estava començant la sequera actual.
I amb aquesta que em deia, amb la d'ara, aquesta reacció ha estat àgil? O sigui, diu això que s'ha reaccionat quan pràcticament la teníem al damunt, hi ha hagut falta de previsió o de pronòstic? O
no, hi ha hagut falta de temps en el tema de que totes les infraestructures són molt, molt llargues, és a dir, es triga molt en fer una obra, això ja ho sabem, qualsevol obra de qualsevol tipus, no? I llavors, clar, s'han hagut de fer les regeneradores i s'ha hagut d'ampliar depuradores i s'ha hagut de fer tota una sèrie d'obres que clar, que es van fent, però que no... En fi, la crisi va per davant i tu vas reaccionant com pots, pràcticament.
Com que portem unes setmanes i mesos, fins i tot, que parlem molt de depuradores, de desalinitzadores, de vaixells, de moltes infraestructures que els ciutadans, diguem-ne, no experts en la gestió de l'aigua, no hi estem del tot familiaritzats, anem saltant d'infraestructura a infraestructura i anem comentant. Sí. Una de les imatges que tothom associa amb la sequera és l'ermita de Sant Romà de Sau, pràcticament tot al descobert, i els pantans, els embassaments buits, no? El sistema de pantans i d'embassaments en aquest país està bé en aquests moments? El centre del problema està allà o no té res a veure amb això?
A veure, els embassaments tenen... Aquí hem d'anar per ordre, és a dir, primer, nosaltres necessitem aigua, i llavors dius, d'on ve? I la resposta és d'on sigui més barat i on la tinguem més a l'abast, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, quan hi ha aigua per tot arreu, tot està bé, hi ha, en fi, èpoques normals, la que és més fàcil de captar i la que és més fàcil de tractar i la que és més fàcil de tot i la més barata és la dels embassaments. És la que ve del riu, la que ve pel riu, perdó. La que ve pel riu, per tant, la retens als embassaments quan plou i la vas deixant anar i la captes, per dir alguna cosa que hi ha a Sant Joan d'Espí, per donar aigua a la ciutat de Barcelona, una de les que tenim, no? I llavors la captes, la tractes i l'envies al sistema i obres l'aixeta i és aquesta aigua la que tens. Què passa quan els embassaments es van buidant? Doncs home, depèn. Si depens exclusivament dels embassaments, tens un problema. Si comences a tenir altres opcions o tens diverses opcions, llavors és una part on tens un problema. Què té de particular els embassaments i Sau en concret? És que es veu molt. Quan es parla de sequera, ens ensenyen allò i diu, és molt gràfic, de seguida tothom veus com hi ha poca aigua. Dius, ja, però si hi hagués poca aigua aquí, però hi hagués molta aigua en un altre lloc, no seria un problema. El número d'embassaments, home, els embassaments, cada embassament en si, o cada presa, cada represa, doncs el que provoca és que s'inunda una zona, per exemple, Sau, no? I llavors, quan tens aquesta zona inundada, bueno, no deixa de ser un problema, si vols, li pots dir així, ecològic, perquè tens uns canvis als ecosistemes que tenen aquella zona, i per tant, tampoc convé que tot estigui basat en embassaments. I de fet, embassaments ja no es fan al món. Es fan a Xina i poc més. El que es fa és recréixer alguns, mantenir-ne els altres, evidentment mantenir sobretot, que no caiguin, no? Però nous embassaments no és modern, anem a dir-ho d'alguna manera.
El problema que tenim, per tant, no són els embassaments. El problema és com obtenim aigua, per això, ara que els embassaments han baixat tant.
No? Exacte.
Aleshores, parlarem després de quines infraestructures calen a llarg termini, però parlem primer de les solucions imminents que de moment sembla que ha trobat el govern. La primera és que es parla de buscar aigua, d'anar a buscar aigua amb vaixells. Sí. N'hi ha un que sembla que anirà a Sagunt i n'estan buscant un altre que vagi, no sé si s'ha estudiat a Marsella, em sembla, perquè mentre un carregui al port de Barcelona, l'altre descarregui i així anar-ho sincronitzant. No? El sistema dels vaixells li sembla bé?
És el pitjor de tots. És el més car que hi ha, amb molta diferència, i no arregla pràcticament res. Jo n'he fet diversos números, i de fet són números molt fàcils de fer, no? Si tinguéssim un vaixell al dia, només un vaixell al dia, que és molt, però bueno, un cada dia, l'aigua que porta és aproximadament el 2% del consum de la població de l'àrea metropolitana.
Del consum domèstic.
Del consum domèstic, exacte. I per tant, clar, dius, fas una obra molt cara amb un sistema molt car per subministrar un 2% i poc.
És poquíssim, això.
És poquíssim, és poquíssim. Qualsevol altra acció de dir-li a la gent, sisplau, tanqueu l'aixeta i és més eficient. Es parlava de dos vaixells al dia. Dius, bueno, clar, però l'infraestructura és una mica més complicada. Bueno, això ja és un 5%. Ah, t'ho pots plantejar com a idea. Després es va parlar de que, en realitat, no, que només es faria servir per emergències aquesta aigua. Llavors, clar, dius, home, com pot ser que algú estigui en contra de portar aigua a l'Hospital de Sant Pau? No, això evidentment no. Però la pregunta és, i un cop arriba el vaixell al port, i clar, què fas amb aquella aigua?
Necessites una infraestructura que serveixi per distribuir aquesta aigua, vol dir.
Clar, però és que l'única infraestructura que tenim és que la posin a la xarxa, per ara. I si la posen a la xarxa, te'n dona, obres l'aixeta tu, obro l'aixeta jo, i obro l'aixeta a l'Hospital de Sant Pau i és la mateixa aigua.
No hi ha una manera de sectorialitzar-ho per les emergències hospitalàries i ja està, per exemple.
No, o sigui, aquesta no existeix ara. Llavors dius, no, doncs llavors què hem de fer? Hem de fer cubes. Home, si hem de fer cubes, calcules el número de... per un vaixell, eh? Quantes cubes d'aigua s'han de moure per portar aquella aigua a lloc, si són 2.000. Ara posa 2.000 cubes d'aigua, primer no crec que les tinguem, i després porta-les per la ciutat. Això amb un vaixell, amb dos vaixells, 4.000.
Per tant, el problema que tenim amb els vaixells, a banda del preu i de la poca aigua proporcional que podríem portar, és que no tenim prou infraestructures per, d'una manera eficient, incorporar-les a la xarxa.
D'una manera eficient, no, la resposta és no, però tampoc d'una manera lògica. O sigui, jo crec que és bastant il·lògic. Jo sempre dic que és una ximpleria. No? Aquest sistema, no, a mi no em sembla un sistema... A veure, potser és que no l'han explicat bé. Llavors, si l'expliquen bé, podem dir sí o no, però per ara jo només veig aquestes dues opcions. O injectes a la xarxa, i llavors és això, un 2% si és un vaixell, un 5% si són dos, un 4% i molt si són dos, o bé montes un caos circulatori de camions portant aigua amunt i avall, que tampoc té molt de sentit.
I
cada camió s'ha de carregar en menys d'un minut, cosa que tampoc veig molt clar que es pugui arribar a fer.
I aleshores a què atribueix que hagi estat la primera solució que com instintivament el govern ha trobat? És una cosa d'aquest...
És fàcil. És fàcil de pensar, és a dir, si tu tens un problema d'aigua, portar-la de fora sempre és fàcil de pensar. Jo no arreglo. És una solució bona en el sentit de... Estic portant aigua d'un altre lloc i, per tant, tota aigua que vingui d'un altre lloc és fàcil de manegar i políticament té sentit. I, per tant, jo crec que és un problema, aquest és un problema més tècnic que polític, però després ve el preu, és que el preu és inassumible.
Després, a banda dels vaixells que vostè ara ja ha diagnosticat els problemes que hi tenim, hi ha una altra infraestructura, que són les desalinitzadores, que hi ha la de la Tordera, que es va construir arran de la sequera del 2008, n'hi ha una altra del Prat, hi ha una planta de regeneració d'aigua. Perquè ho entenguem des de la base, què és una desalinitzadora, què fa i com funciona?
Sí, primer, són dues coses diferents, la desalinitzadora de la regeneradora.
I la regeneradora.
Sí, per tant, desalinitzadores n'hi ha dos, ara mateix, que són la Tordera i el Prat. La desaladora és un sistema que agafa aigua del mar, el passa per un sistema que es diu osmosi inversa, és un sistema extremadament car des del punt de vista del consum energètic, i bàsicament el que fa és convertir qualsevol aigua que tu li donis amb aigua destil·lada. No importa quina mena d'aigua li donis, simplement és una qüestió d'energia. I llavors el sistema d'osmosi és un sistema tecnològic i hi ha unes membranes, és per simplificar-ho molt, Llavors el que tu fas és pressionar l'aigua d'un cantó cap a l'altre, la membrana reté tota la sal en un cantó i a l'altre cantó et queda aigua destil·lada.
En aquesta aigua s'hi ha de posar els minerals i tot el que necessitem.
Clar, perquè l'aigua destil·lada, si te la veus, és verinosa. O sigui, no beguis aigua destil·lada comprada al supermercat, no te la beguis. Per tant, aquesta aigua encara no, i llavors se li ha de mineralitzar una mica perquè ja sigui potable. Però aquesta última part és molt barata, aquest pas.
És la part de la mineralització és molt barata.
Sí, aquest no hi ha cap mena de
problema. El que gasta energia és l'osmosi de separar la sal de l'aigua.
L'osmosi és el que és més car. I ara, simplificant molt el problema, i els números no són exactes, però és perquè s'entengui. Si jo tinc 2 litres d'aigua del mar, i jo faig aquest sistema, genero 1 litre d'aigua destil·lada i 1 litre d'aigua que té el doble de sal, perquè tota la sal es queda retinguda. Mm. Llavors, el gran problema de l'osmosi o de les desalinitzadores són dos. Un, el consum energètic, i ara pensa un moment altíssim, i a més ara pensa en què va passar fa un any i poc, quan el preu de l'energia era impossible,
astronòmic,
i per tant és que de veritat, és allò de qui paga això? Això per un cantó.
Especialment si no tens la sobirania energètica.
A sobre, clar. I després l'altre, que és potser l'altre punt que la gent no té tendència, és què faig amb aquesta aigua que està al doble de salada que la del mar.
Clar.
Que s'ha de llançar al mar, però no es pot llançar a la costa. Jo aquí tinc un problema, però és un problema mental, que no tinc clar quina solució faran amb aquestes desalinizadores portàtils que s'està parlant ara. És a dir, que s'acaben de provar que es poden fer servir. Jo estic d'acord en que es puguin fer servir. Tu agafes i amb això aconsegueixes que una empresa generi aigua per omplir les piscines. Cap problema. La pregunta és què faran amb el refús. Llavors, espero que estigui estudiat perquè no sabem.
Perquè aquesta aigua que tingui el doble de sal, si es tira a primera línia de costa, per exemple, el problema que entenc que hi troba és sobre els ecosistemes, sobre la qualitat.
Exacte. La qualitat de l'aigua marina. Llavors, el que es fa és llançar-la dintre del mar, o sigui, hi ha uns emissaris que, per dir un número, 2-3 quilòmetres des de la costa, i es llencen en un lloc, evidentment s'ha de fer l'estudi, ben fet, perquè l'aigua salada arribi allà, l'aigua supersalada arribi allà, i allà es dispersi. i no tingui implicacions amb la, amb la flora, ai, perdó, sí, amb la fauna, no? Amb la biodiversitat. De costaner, sobretot no es pot llançar a la costa.
I això creu que no s'ha previst, entenc.
No ho sé, és a dir, no s'ha explicat. I com sempre, clar, no s'explica i tampoc és qüestió de preguntar-ho. Nosaltres, des de la universitat, bueno, doncs si algú ho ha estudiat i ho han acceptat i ho han aprovat, suposo que és que s'ha fet aquest estudi, però no s'explica enlloc què es vol fer amb aquest refús.
Val, i em deia, les regeneradores són una cosa diferent.
Això és una cosa diferent.
Com funciona una regeneradora?
Una regeneradora és el sistema, jo diria que és el més intel·ligent de tots els que estem parlant, i per tant jo crec que és cap aquí, cap on hem d'anar, es fa a molts llocs del món. Bàsicament consisteix en que l'aigua residual, la que ve de casa nostra, per llei s'ha de depurar amb una estació depuradora d'aigües residuals, amb una EIDAR. I llavors es fan dos tractaments, això és típic, el tractament es diu primari i secundari. El primer és un tractament físic i biològic, físic i químic, el segon un tractament biològic. I amb això aconsegueixes que l'aigua tingui una bona qualitat per ser abocada. Abocada on? Es pot abocar al mar o es pot abocar al riu? Són les dues solucions típiques.
Quan diu l'aigua que surt de casa nostra, perquè...
L'aigua residual.
La del vàter, la de la dutxa, la de l'aixeta i la de...
Exacte, la del rentaplats i la de tot. Tota l'aigua aquesta es canalitza primer i es porta cap a unes depuradores. Per exemple, a la ciutat de Barcelona hi ha dos grans depuradores. Una a cada cantó, Llobregat i Besòs. Llavors tu agafes aquesta aigua i la depures. Això està clar. Primer, per llei s'ha de depurar. I ara dius, vale, i ara què faig amb aquesta aigua? Històricament, aquesta aigua, en una ciutat com Barcelona, que som costaners, que tenim el mar al costat, es fa el mateix que deia amb el refús de la desaladora. S'agafa un emissari submarí i es llança al mar. Està tractada, no és potable, però és d'una qualitat acceptable, que hi ha unes normatives d'abocament d'aquesta aigua. Vull dir, això està molt estudiat, molt tabulat i molt ben fet. No hi ha problema. Què és la regeneració d'aigua? És dir, no, aquesta aigua la podem aprofitar. Conceptes d'economia circular. És a dir, l'aigua que surt de les depuradores, un cop depurada, és un recurs i no un refuig. Un rebuig. Llavors, què s'ha de fer? Home, s'ha de tornar a tractar, clar, perquè no és el mateix. I ara, què podem fer? I es pot fer diverses coses. Primera cosa que es pot fer al món, però es fa a molts pocs llocs i, per tant, no ho recomano. És el que es diu reutilització directa. Agafes l'aigua i la fas servir. Per les persones, no, amb aigua de boca no, però per regar plantes potser sí. Mm-hmm. No hi hauria cap mena de problema, en principi, en fer-ho. De fet,
Això diu que no ho recomana, eh?
No, si és per l'agricultura sí, però si és per subministrar a la població, d'acord. Per l'agricultura sí, perquè de fet la planta, el que no li agrada a la planta és que l'aigua estigui clorada. Clar. Vull dir que li agrada més aquesta que l'altra. Però si el que vols és que sigui potable, és a dir, fer-ho que entri al sistema, has de fer una d'aquestes dues solucions. O bé la fiques i que es converteixi en aigua superficial, o bé la fiques i es converteixi en aigua freàtica. Són les dues solucions que hi ha al món. Quina estem fent servir ara? Com estem en emergència, estem fent servir la primera. Agafem l'aigua, la aboquem al riu Llobregat, baixa pel riu Llobregat i la captes un altre cop a Sant Joan d'Espí i la potabilitzes i la fiques al sistema. Això és el que està fent ara. Mm-hmm. Però clar, això és perquè no hi ha aigua. I quan hi hagi aigua? I quan el riu vagi ple? Què farem amb aquesta aigua? La llencem, la aboquem al mar un altre cop? Dius, no, llavors el que has de fer és guardar-la.
Vale, doncs abans de passar a l'aigua freàtica, que entenc que és la solució a la pregunta que vostè mateix està fent, repassem. Els embassaments, diguem que no, pel que ha dit vostè, no està de moda fer-ne de més perquè hi ha, i en aquest país concretament, hi han arribat al màxim ús i a la màxima eficiència que poden tenir. Llavors, amb les desaladores el problema que tenim és que gasten molta aigua i que són molt cares. I amb les regeneradores, que no tenim on emmagatzemar-les, o que hauríem de pensar on emmagatzemar-les. I llavors vostè parla de les aigües freàtiques. Com funciona l'aigua freàtica? Com ens pot ajudar a solucionar aquest problema?
El primer és saber que a qualsevol part de Catalunya, a qualsevol part del món, si tu fas un forat a terra, trobes aigua. No importa on. Normalment l'únic problema que pots tenir és que l'aigua estigui molt fonda o que l'aigua estigui molt contaminada. Però haver-hi, hi és. I per tant, el subsol, el que tenim, són uns magatzems naturals, un embassament natural d'aigua. Es pot emmagatzemar moltíssima més aigua al subsol que a la superfície. Només a Catalunya segurament estem parlant de l'ordre d'entre 7 i 10 vegades més.
Perquè no s'evapora o no té res?
Clar, no s'evapora. I a més hi ha molt espai, hi ha molt... és molt gran, hi ha molta marxa. Fondària. Hi ha molta fondària i per tant es pot fer. Llavors, de manera natural, aquests embassaments naturals es van omplint amb la pluja, evidentment, una part de la pluja, una part arriba als rius, una altra part se la queda la vegetació. Per això ara mateix, quan està plovent, no arriba aigua als embassaments, perquè el sol està dient, ei, aquesta aigua primer és meva. I llavors, un cop el sol reté aquesta aigua, una part se'n va per gravetat cap als aqüífers i l'altra se'n va als rius. I a l'aqüífer es manté allà durant un temps bastant indefinit, bastant llarg, anys i anys i anys, i es pot fer es pot aprofitar en qualsevol moment. Uh-huh. I aquest és el sistema bàsic de les aigües freàtiques, n'hi ha a tot arreu, hi ha a sota la ciutat de Barcelona, i hi ha a, ara digues, qualsevol poble de Catalunya, doncs pràcticament, excepte algun punt dels Pirineus i tal, a tot arreu que facis un forat trobes aigua.
Per què si és tan lògic que és molt més eficaç, fins ara no ho hem portat més en pràctica, això?
Jo crec que és cultural. És a dir, al món, el 50% de la població mundial s'abasteix amb aigua subterrània. El 40% de l'agricultura s'abasteix amb aigua subterrània. Però fa 2 anys, per exemple, l'UNESCO va declarar l'any de l'aigua subterrània i el motto era fem visible l'invisible. És a dir, el problema és l'invisibilitat, que és que ningú sap qui hi és. I per tant, i encara, escolta, és que encara la gent quan parla d'aigua subterrània es pensa que això ho fan els saurins, és a dir, que vas amb una vareta i trobes aigua. Diu, clar, i si vas sense vareta també en trobes. És una d'aquestes coses que té la gent al cap. És com dir, si vols saber si plou o no plou, truca al tarot. Diu, home, no, truca un meteoròleg, no? Doncs aquí va una mica...
Deia, el 50% de la població mundial fa servir aigua, s'abasteix d'aigua subterrània. Sí. A Catalunya això quina xifra?
Molt baixa. Molt baixa a Catalunya, jo crec que municipalment, aproximadament, són números molt, molt grans, la meitat del territori s'abasteix amb aigua subterrània, però en població és una fracció molt baixa, és la part del territori més despoblada.
Per tant, va a altres usos, a més, o sigui...
Sí, es fa servir molt a l'agricultura.
És un tema d'extensió, només.
Sí. O sigui, es fa servir molt l'agricultura. És la zona on hi ha menys població. Quan hi ha molta població, s'intenta fer una solució més barata d'aigua superficial. Quan hi ha poca població, portar aigua d'un riu està molt lluny, el riu potser, no tens cap riu a prop, i llavors et surt molt més a compte fer un pou al mateix poble, i a prop s'ha de vigilar una mica on el fas, evidentment, i comprovar que és de bona qualitat l'aigua, i llavors amb això abasteixes la població. Ara mateix a Catalunya, que dels 960 municipis que n'hi ha 15 que no estan ni en alerta, ni en emergència, ni res.
Que són els que s'abasteixen de pous.
Jo diria que 14 s'abasteixen de pous. Mm. N'hi ha molts més que s'abasteixen de pous i tenen problemes. Però aquests, els que no tenen problemes, s'abasteixen de pous. No vol dir que tots els que s'abasteixin de pous no tinguin problemes.
Però és una cosa que efectivament ajuda, per tant.
Sí, clar, clar.
Quines infraestructures necessitem per fer servir aquesta aigua? O sigui, aquesta solució, per què no la podem dur a terme de manera imminent? Quines infraestructures necessitem per poder fer servir aigua freàtica?
La primera idea és que l'aigua freàtica no t'arregla el problema. És una part de la solució. És a dir, la solució per Catalunya és... Ja tenim 2 desaladores, fem-les servir. Cal ampliar-les? No ho sé, jo diria que potser no, però si cal, les ampliem. El que hem de fer és augmentar al màxim la part de regeneració. És a dir, jo diria que l'objectiu de la reutilització és arribar al 200% de la reutilització, que és una tonteria si ho penses, però vol dir al 100% i si cal un altre cop al 100%. O sigui, reutilitzar-la tantes vegades com es pugui l'aigua. I no es pot fer tant, però és important.
Però
l'ideal hauria d'anar per aquí. I llavors, les aigües superficials, evidentment, perquè tenim els embassaments que algun dia tornaran a estar plens, i les aigües subterrànies. La solució és saber-ne que en tenim moltes solucions i que les hem d'anar ajudant. Llavors, ara mateix, tot està baix, és a dir, els embassaments estan pràcticament a baix de tot. Clar, estem estirant molt els aqüífers, per tant, estan baixant. Algunes zones ja tenen problemes d'abastament també amb aigua, amb pous, però és perquè, clar, hem estirat molt.
Perquè també es buiden.
Perquè també es van buidant. Llavors, el que has de fer és reomplir-los. Igual que has d'omplir els embassaments quan plou, has d'omplir els aqüífers quan plou, de manera natural, i quan no plou. Sempre per tenir-los preparats.
Amb l'aigua que surt, per exemple, d'aquestes regeneradores que deia abans.
Exacte. D'una manera molt gràfica i molt tonta, una vegada em van preguntar, ara ja fa temps, és que Sau està buit. Dic, si em dones diners infinits, te l'omplo. Diu, com? Diu, agafo tota l'aigua regenerada i la pujo a Sau. Això és evidentment, ho vaig fer a posta, era com una provocació. Sí, però si ho calcules, no? Home, clar, econòmicament és absurd, i a més és que no es pot fer. Però és que en 3 mesos omplíem Sau. Amb la sortida de l'aigua de Barcelona, en 3 mesos omplíem Sau. Per tant, no és un problema de no tenim aigua, és un problema de que s'ha de gestionar de moltes maneres a la vegada i tota la vegada. Llavors, quines infraestructures calen? O va un sistema en el qual, quan tu tinguis aquesta aigua regenerada, el puguis portar o bé al riu, com s'està fent ara, o bé a l'aquífer, en funció d'en cada moment quina de les dues coses t'interessa. Avui, març del 2024, al riu. Març del 2025, home, ojalà hagi plogut tant que els rius vagin plens fins a dalt, llavors, bueno, doncs, en un altre lloc. I quan estiguem al 2030 i tornem a tenir sequera, torna-la a llançar al riu. És aquest tipus de solucions més imaginatives que podrien fer que en el futur no tinguéssim tants problemes com... perquè sequeres vindran, i clar, molt grosses.
Això li anava a dir, això amb el supòsit que torni a ploure, diguem-ne, però si tenim els embassaments pràcticament buits i els aqüífers cada vegada se'ns estan buidant més perquè estem gastant aquesta aigua que tenim sota terra, si no plou fins d'aquí molts mesos, potser hi haurà un moment que tenim el problema que en lloc dels 2 vaixells que deia al principi n'hem de portar 50 perquè, no, perquè no hi haurà aigua de cap manera.
Efectivament, o s'han de fer restriccions i s'ha de tallar els
subministraments. Però restriccions molt bèsties.
Molt bèsties. No, clar, això és el que està fent ara. Ara la zona del nord a Girona, a Darnius, s'acaba d'entrar l'emergència fase 2. Què vol dir? No, clar, cada cop, ara sí que ja estem amb un problema de gestionar el poquet que tenim. És a dir, jo estic parlant també d'infraestructures pel futur, però en aquests moments és que si no n'hi ha més i al final acaba sent com tot, si no tens res de res, porta aigua d'on sigui, pagant-la el preu que sigui. I potser sí que aquestes solucions, que jo dic, home, a mi em sembla molt absurd el tema del vaixell, potser d'aquí a 3 mesos et dic,
és
potser, ja no estan, potser és l'únic que tenim, no? Llavors, a mi em sembla molt bé que s'estiguin estudiant aquestes possibilitats. És a dir, jo no estic en contra de que algú estudiï la solució dels vaixells. Jo estic en contra de que algú pensi que aquesta és la solució que haurem de fer. Aquesta seria la solució última, l'emergència absoluta. De veritat que no tenim aigua. I bueno, hi ha poblacions que quan no tenen aigua han d'anar a cubes a portar aigua. Doncs clar, això també ja es veu que és una solució d'emergència.
Però cal una planificació de fons i a llarg termini.
Efectivament.
Un altre problema que poden tenir les aigües freàtiques és que en una part del país, sobretot a Osona i a Lleida, i abans em deia el Maresme també, és que estan molt contaminades per purins i per altres... I
exacte.
Per altres,
aquí també ve la idea de què volem amb aquest país, no? I, llavors, tothom vol aigua, i per tant nosaltres volem aigua, l'agricultura vol aigua, la ramaderia vol aigua, el turisme vol aigua, i anem dir tots els sectors productius. Llavors, a Catalunya tenim un sector productiu molt important, que és el porcí, més de 8 milions de caps, no sé si 9 milions, em sembla, de caps, i llavors hi ha els purins. Llavors, amb els purins s'ha fet una política... Jo no em fico amb els porcs, no em fico amb els ramaders ni de lluny. Jo vinc de família
només
de pagesos. Només
fotografia de la
exacte,
situació.
Exacte, jo fotografio la situació i el que dic és, els purins, què es pot fer amb ells? I llavors, una solució que s'ha fet és fer-los servir com adob a l'agricultura. Aquesta solució és la que és dolenta. És a dir, clar, com tenim massa, moltíssims purins, i com tu necessites adob, doncs fem això. Clar, això té un problema, que és que contamina els aqüífers. Llavors, bé, aquesta solució no és bona si l'aqüífer és important. Fins ara què feien? No, l'aqüífer no és important. Ah, però si l'aqüífer no és important, si està contaminat no passa res.
Clar, però ara de cara al futur serà
ara,
bàsic.
Clar, ara és bàsic. I diu, doncs ara tenim els aqüífers contaminats per nitrats. I quina és la solució? Una, primera, deixar de posar purins. Però, i dius, i què faig amb els purins? No ho sé. Afortunadament no és el meu camp i no tinc la solució màgica de dir de cop què fem. Però sí sé que si seguim abocant purins a aquests aqüífers, els que jo conec, doncs simplement aquella aigua no és aprofitable. Un altre cop, no és que no sigui aprofitable, és que el tractament... Tota aigua es pot potabilitzar, tota. És una qüestió de diners. Per tant, si està molt més contaminada, et costa molt més diners potabilitzar-la. Si estigués més neta, si no tinguis tants nitrats, seria molt més barat potabilitzar-la. O sigui que al final, si et fixes, tot és una qüestió de diners. I podíem potser tenir-ho tot, però llavors que sàpigues que has de fer un tractament molt més car d'aquesta aigua.
A banda de la qüestió de què fem amb els purins, entenc que l'aigua que ara ja està contaminada per aquests purins i que necessitarem tard o d'hora fer servir, l'haurem de netejar d'alguna manera. Per tant, suposo que també cal alguna infraestructura per netejar-la o per regenerar-la.
Sí, els aqüífers tenen una condició una mica especial, que és que són molt lents de reacció. Són lents per tot. Això és bo i dolent. O sigui, per exemple, triguen molt en omplir-se, però triguen molt en buidar-se. triguen molt en contaminar-se, però llavors triguen molt en descontaminar-se. Llavors, quan ja tens l'aquífer, que ja el tens contaminat, s'han de fer diverses coses. La primera, com he dit, que no entri més contaminació, si no, no farem res. La segona és arreglar-ho amb uns... Bueno, l'altra és, si vols fer servir l'aigua ja mateix, l'has de potabilitzar i gastar-te més diners, però evidentment es poden fer algunes actuacions de futur per intentar, a mitjà termini, anys, aconseguir que aquella aigua torni a ser potable, anem a dir, o com a mínim que no estigui contaminada.
Imaginem-nos que tenim un govern o unes administracions plenament compromeses amb aquesta solució dels aqüífers i que de cop que la sequera millora, que tot remet i que sortim provisionalment d'aquesta crisi. A banda de tota la infraestructura que cal, de regeneradores, d'apostar pels aqüífers, etc., hi ha obres pendents i s'està parlant d'una ampliació de la desalinitzadora de la Tordera, se n'ha de construir un altre foix. Aquestes obres igualment han de continuar? Aquestes obres, per exemple, l'obra també del Port de Barcelona, que hauria de servir per fer més eficient la rebuda de l'aigua amb els vaixells, tot això ha de continuar igualment, segons vostè, o n'hauríem de prescindir?
En funció de quin país vulguis. És a dir, això sí que és un tema molt polític. El que s'ha de fer és dir, a veure, d'aquí a 10 anys, o 20, és igual, quin país tindrem? És a dir, quina població tindrem, calculat, estimat, quanta agricultura volem, quanta ramaderia volem i quant turisme volem i quin tipus de turisme volem. Que sigui més golf, que sigui empresa de l'aeroport o no, en fi, tota una sèrie, tot va lligat, més creuers o menys. I en funció de tot això hem de saber quanta aigua necessitem de veritat. I llavors a partir d'aquí dius, cal una altra desaladora? Si cal, que sàpigues que et pujaran moltíssim el preu de l'aigua. I per tant tu estaràs pagant més, molta més quantitat d'aigua per fer unes obres per altres sectors productius. Estàs d'acord en que hi hagi ramaderia a Catalunya? Home, sí, clar, evidentment que sí. Ah, que sàpigues que té un cost. I està bé, i aquest cost s'ha de repercutir. I ja et dic, jo vinc de família de pagesos, i tant que sí, i tant que sí. Però cada una d'aquestes accions té unes conseqüències. Per tant, si calen les desaladores o no, segurament no calen. Però si algú ha fet els números i diuen és que sense les desaladores tindrem un gran problema, doncs endavant, però que seran cares. Si només fas les desaladores per estalviar-te de pensar altres solucions més complexes, llavors no estem bé.
Entenc que el que m'està dient, amb matisos segur, és que amb un turisme desfermat i amb un creixement poblacional sense fre, tindrem, com més en tinguem, més problemes tindrem amb la distribució de l'aigua i amb la gestió de l'aigua.
Oh, clar, més demanda significa que tu necessites més oferta, això és així. Però, repeteixo, no és un problema, és un problema de si volem aquesta estructura de país o volem una altra. Clar, si tu dius, com s'acabarien els problemes de l'aigua a Catalunya? Doncs si hi hagués la meitat de la població, home, clar. I cap sector productiu, que evidentment no volem. Per tant, no, és fàcil d'entendre que en funció del que vulguem necessitarem més o menys aigua.
Com a manera de resum, imaginis que demà el fan regidor d'una regidoria exclusiva d'aigua de l'Ajuntament de Barcelona o que hi ha una conselleria exclusiva de l'aigua de Catalunya. Les coses més urgents que faria, les tres primeres mesures que prendria, quines serien?
Jo espero pel bé del país que això no passi. No, per exemple, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, el que sabem és que hi ha moltíssima aigua al subsol. Hi ha molta més a la part del Besòs, al delta del Besòs, que diguem-ne que amb el pla de Barcelona. Però hi ha moltíssima aigua. Per donar-te una idea, jo ara els números no ho sé, perquè ara mateix aquests números no són públics, evidentment, però fa, no sé, 20 anys que vaig fer l'estudi, doncs es captaven entre els pàrquings i la xarxa de metro i de ferrocarrils el que seria aproximadament, els números són aproximats, el 10% del consum de l'aigua de la ciutat. I aquesta aigua s'havia d'extreure i abocar-la. Diu, home, no l'aboquem o no l'extraiem, no sé, és igual. Agafem aquesta aigua i la potabilitzem, és molt car això, Però ja està, ja tenim un 10% més d'aigua, no? I estem parlant de les lleis un 5%, és per donar-te una idea del conflicte. Per tant, jo crec que el que és la ciutat, el que s'hauria de fer és pensar-ho millor, pensar millor totes les fonts que tenim i acabar de pensar, en aquest cas en concret, en el meu camp, que seria més les aigües freàtiques, a veure si ens ajuden. Ja s'està fent al Besòs. Amb el Pla de Barcelona no s'està fent, però sí s'està fent al Besòs. És a dir, el Besòs ara mateix està fent una política d'intentar recuperar-ho. Per què? per diverses raons. La primera és perquè tots o la majoria estem en contra dels trasbassaments i Barcelona s'està vestint amb un trasbassament que ve del Ter. Llavors, clar, la taula del Ter va dir, ei, si nosaltres tenim problemes a les comarques gironines, a l'aigua del Ter ens la quedem i vosaltres, amb perdó, apanyeu-vos, que està bé. Busqueu una altra solució. I la solució s'està buscant via Besòs. Eh? O sigui, està bé, això és correcte. Si en comptes de ja parlar només de l'Ajuntament, o perdó, de la ciutat, parlem ja en altra escala, doncs la primera gran idea és, bueno, la primera, no sé, hem de sortir d'aquesta com sigui, però si és per planificar, hem de pensar un altre cop en una solució completa, de tot, que tingui en compte tot, és a dir, la superficial, les subterrànies, les desaladores, les que calguin, i la regeneració, la que calgui. Eh? Però llavors acabar de veure exactament què és el que necessitem i com podem afrontar la que vindrà el 2030, que té pinta de ser forta.
Molt bé, doncs amb aquests deures acabem. Professor Xavier Sánchez Vila, un plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per escoltar-nos, com sempre, i recordeu que ens podeu enviar comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. santaeulalia@vilaweb.cat. Fins aviat.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.